RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC 1.
Si voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. En marxa el debat de la moció de censura de Vox, la segona Pedro Sánchez ha retret a Ramon Tamames que s'hagi deixat utilitzar, que blanquegi la posició de l'ultradreta.
No creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Señor Tamames, Vox no es un partido más. Usted no toma la palabra con el respaldo del Partido Comunista al que perteneció. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
El president espanyol ha respost punt per punt la intervenció de Tamames en un to més suau del que ha fet servir abans en el cara a cara amb Santiago Abascal. El líder de Vox ha reclamat al PP que canviï l'abstenció pel sí.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Anem al Congrés per recollir què ha donat de si aquestes primeres hores del debat de la moció de censura, un debat que s'està fent llarg a Tamames, de fet ja ha interromput Sánchez per reclamar-li la durada del discurs. Ara és ell qui ha tornat a prendre la paraula per fer la rèplica. Mentrestant, també continua a Madrid la visita de la delegació del Parlament Europeu que investiga el cas Pegasus. Avui han escoltat els arguments del president Pere Aragonès i alguns dels eurodiputats han lamentat les traves que s'estan trobant per investigar el cas. Pablo Llarena no es mou ni un mil·límetre i acusa Puigdemont d'un delicte de malversació agreujada. El jutge del Suprem ha rebutjat els recursos que havien presentat tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, que també volien carregar-li el de desordres públics agreujats. Llarena, però, creu que aquest nou delicte no és compatible amb els fets relacionats amb l'1 d'octubre. Tot plegat obre la porta al retorn de Marta Rovira i Clara Ponsatí, que només estan acusades de desobediència. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça visita aquesta nit la Roma a l'anada dels quarts de final de la Champions femenina,
que reprèn avui després de 4 mesos d'aturada. Les Blaugrana, líders destacades de la Lliga Espanyola, ho han guanyat tot, visiten la Roma, líder de la Lliga Italiana. El partit començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe a RAC+1. D'aquí 11 minuts en buscarem l'última hora. També us explicarem que ja tenim la llista completa dels participants de la 70a edició del Trofeu Comte de Godó i destacar la incorporació d'última hora del rus Daniil Medvedev. Amb ell, el torneig s'assegura la presència de 4 tenistes del top 5, inclòs el número 1 del món, Carlos Alcaraz, i amb l'única absència del serbi Novak Djokovic. I en ciclisme tenim en marxa ja la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que avui pot deixar les primeres diferències importants a la general. Etapa de 165 quilòmetres amb un port de primera categoria i final a Vallter, port de categoria especial.
I l'últim titular, com sempre, pel temps. De moment la primavera ens porta temperatures més altes, però res de pluja. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. No, de moment no hi ha aigua a la vista. Tot estirà alguna gota aquesta tarda i divendres de nou a la tarda també en punts del Pirineu. Poqueta cosa, però la resta es mantindrà el temps tranquil. Avui amb sol, amb bandes de núvols prims i amb un cel emblanquinat i temperatures semblants a les d'ahir, força normals per l'època de l'any en què ens trobem, entre els 18 i els 22 graus de màxima. De cara demà puja més la temperatura, ho farà sobretot a les comarques de Girona, Catalunya Central i també comarques de Ponent. Pugen entre 2 i 3 graus aquestes temperatures i pujaran també de cara dijous, sobretot a la meitat sud del país i també a les comarques interiors, i a finals de setmana tindrem valors màxims que es mouran entre els 20 i els 25 graus.
Passant 4 minuts i mig de les dues.
RAC 1 migdia.
La unitat d'Espanya, la derogació de la sedició, la defensa de la Constitució, també el debat entre progressisme i liberalisme han estat els grans arguments de la moció de censura que es debat des de les 9 del matí al Congrés dels Diputats. Ara mateix hi ha en marxa el cara a cara entre el candidat proposat per Vox, l'economista Ramon Tamames, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Sánchez, que defensa la posició de la Moncloa després dels atacs que ha rebut de l'extrema dreta. Anem cap a Madrid, al Congrés dels Diputats, i tenim l'Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia.
També en Jordi Armenteres. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, Ramon Tamames ha aprofitat el seu discurs per criticar les línies mestres del govern espanyol. Catalunya és de les que ha rebut tant per la llengua com per la derogació de la sedició impulsada per la Moncloa. El to del debat en aquest cas ha estat més suau que amb Abascal, però Sánchez ha retret a Tamames que doni àlies a Vox.
Sí, tot i rebaixar el to, Pedro Sánchez ha parat els peus a Ramon Tamames, especialment quan li ha recordat amb qui va del bracet avui. El president espanyol insistia al candidat de la moció de censura que els diputats de Vox són hereus del franquisme.
No creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Señor Tamames, Vox no es un partido más. Usted no toma la palabra con el respaldo del Partido Comunista al que perteneció. Usted tampoco interviene con el apoyo del otro partido democrático al que emigró, el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
Ho deia després que Ramon Tamames hagi criticat la gestió de la Moncloa. El candidat de Vox ha lamentat la reforma del Codi Penal amb la derogació de la sedició i els canvis de la malversació i ha denunciat els atacs al castellà que, segons diu, hi ha a Catalunya.
El hecho de que la Generalidad de Cataluña se niegue, en cierto modo, con el beneplácito de su gobierno, señor Sánchez. Que tenga que haber tantos apoyos para hacer posible que el 25% de las horas de enseñanza se faciliten en la lengua común de todos los españoles.
Tamames també ha acusat a Sánchez de comprar vots amb el sistema de beques i ha proposat un gran acord amb les forces constitucionalistes per arraconar els independentistes, per reforçar l'economia i per lluitar contra la corrupció. Per cert, Tamames ara mateix, fa uns minuts, ha acusat el president d'Espanya de ser un mal polític per haver fet una rèplica d'una hora i 40 minuts responent al seu discurs que només n'ha durat 50. De fet, li diu que no pot donar lliçons.
Però és que abans, a més, hi ha hagut dues hores i mitja de cara a cara entre Pedro Sánchez i Santiago Abascal, que és qui ha defensat la moció de censura en nom de Vox. El president espanyol ha denunciat un pacte de l'ultradret amb el PP per derrocar el progressisme. Diu que això respon l'abstenció del Partit Popular, quan, en canvi, fa dos anys van votar en contra de l'altra moció de censura. També els ha acusat tots dos d'atiar la confrontació a Catalunya per recollir vots d'odi a tot Espanya, Jordi.
Sí, una acusació molt clara. Sánchez li pregunta a Abascal si el motiu de fons de la moció és la unitat d'Espanya i aquí és on entra el tema català.
¿Esta es una razón que justifique la moción de censura? ¿O estamos más bien, a la hora de hablar de Cataluña, ante la prueba, una más, de que la derecha y la ultraderecha ceban la confrontación territorial para seguir engordando un conflicto del que ustedes tratan de alimentarse políticamente?
Això just després de denunciar un pacte encobert de les dretes.
Vox es el glutamato de la derecha. Un simple potenciador del sabor extremo. Vox por sí solo no va a ganar unas elecciones, no va a conquistar nunca el poder. Lo que puede conseguir es que ganen las ideas de Vox y que acaben impregnando la agenda conservadora. Se acaban atrayendo a eso que llamamos la derecha tradicional y eso es justo lo que está ocurriendo.
I avisa el Partit Popular que les hipoteques amb Vox les pagarà cares. El líder de l'ultradreta ha demanat valentia al PP per derrocar d'una vegada el sanchisme i començar a signar acords a tot arreu.
Y por mi parte, todo lo que les he dicho hasta ahora queda olvidado. Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular, que retratemos al peor gobierno en décadas.
I a tot això, el Partit Popular acusa Sánchez i Abascal de monopolitzar el debat entre Vox i PSOE amb acusacions al PP que, segons diuen fonts del partit, perquè ningú ha parlat, només reflecteixen la debilitat de tots dos i la falta de projectes seriosos i sensats. El debat continua, tant bon punt acabi aquest cara a cara, Tamames Sánchez es suspendrà la sessió i després es reprendrà amb tots els grups de menys a més representació. Per tant, començant pel grup mixt.
El debat avui s'allargarà ben bé fins a les 9 o 10 de la nit. Demà reprendrà de nou a les 9 del matí i la votació s'espera que sigui just d'aquí a 24 hores, entre les 2 i les 3 de la tarda. De fet, el resultat ja se sap. Només hi votaran a favor els 52 diputats de Vox. Els del PP, com dèiem, s'abstindran i més de 200 diputats de la resta de formacions hi votaran en contra. A França, mentrestant, continuen les protestes contra el govern d'Emmanuel Macron, que ahir va superar pels pèls una moció de censura. El el president francès vol girar fulla la crisi provocada per la seva reforma de les pensions i ha convocat per demà al migdia una compareixença que s'emetrà pels dos canals de televisió de més audiència. L'Elisi no ha avançat què hi anunciarà, però no es descarta que opti per una remodelació de govern. Avui dedica el dia a analitzar la situació amb la seva primera ministra, Elisabeth Borne, els presidents de l'Assemblea i el Senat i els líders dels tres partits que donen suport al govern. Tot plegat després d'una altra nit d'aldarulls a diverses ciutats, com la mateixa París, que ha acabat amb gairebé 300 detinguts. Les 2:10 augmenten les discriminacions per racisme i xenofòbia a Barcelona. L'Oficina per la No Discriminació va obrir un total de 240 expedients el 2022 per discriminar persones per raó d'origen, gènere, discapacitat, motius ideològics, edat, salut o llengua. Segons l'Ajuntament, aquest augment es deu a la presència de l'extrema dreta al carrer i a les institucions. Mar Poyato.
L'any 2021, les discriminacions per racisme i xenofòbia representaven el 30% de les queixes que s'havien registrat a l'oficina, una xifra que el 2022 va augmentar fins al 39%. Les queixes per tracte vexatori per raó d'origen i les agressions físiques es concentren principalment contra persones migrants, amb insults, menyspreu, humiliacions, amenaces o comentaris ofensius. En parla el regidor de Drets de Ciutadania de Barcelona, Marc Serra.
Veiem amb preocupació com el racisme continua sent l'eix de discriminació més present en el dia a dia de la ciutat de Barcelona, unes dades que repeteixen any rere any i que venen a confirmar una tendència dels darrers anys, que l'explicació que li donem és que és sobretot degut a la presència de l'extrema dreta, ja no només al carrer, sinó cada cop més present a les institucions.
En canvi, han disminuït les discriminacions per LGTBI-fòbia, que han baixat d'un 33 a un 22%.
Una quarta part dels catalans consideren que Catalunya s'ha convertit en un lloc pitjor per viure per culpa de la immigració. La xifra apareix a l'informe Convivència i Cohesió de l'Institut Català Internacional per la Pau. L'estudi afegeix que més d'un 16% dels catalans creuen que milloraria la seva situació econòmica si hi hagués menys persones vingudes de fora, Sergi Giró.
L'enquesta diu que 3 de cada 10 ciutadans no reconeixen el seu país per culpa de la immigració i que seria millor que tothom compartís els mateixos costums i tradicions, tot i que l'actitud millora respecte als refugiats, hi ha percepcions diferents segons la procedència. Un 70% de la població està disposada a acollir persones procedents d'Ucraïna, el percentatge, però, es redueix al 50% en el cas de refugiats sirians. La immigració és el quart tema que més polaritza la societat. El podi el continua encapçalant el procés, seguit, i aquí hi ha una novetat en aquest baròmetre, de l'ús de la llengua, que escala 3 posicions en 2 anys. Ho explica la coordinadora de l'estudi, Berta Barbet.
Jo crec que el 2020, que és l'última vegada per la que tenim, el conflicte encara era molt polític i ara ha canviat a ser una mica més social. I crec que la llengua és un moviment en aquest sentit. O sigui, el conflicte ja no és entre les idees polítiques, sinó que s'ha tornat amb una percepció de que la llengua ara és més rellevant en el debat.
Tot i això, els nivells de convivència al país es mantenen a nivells semblants als de l'any passat, amb l'incivisme com a principal problema, sobretot a les ciutats. La ciutadania creu que, a més, que les crisis econòmiques són ara mateix el principal risc per la població, seguit del canvi climàtic, la desinformació o l'augment de l'extrema dreta.
Més coses a tot el món. Ja hi ha 4 persones que s'han curat del VIH amb un trasplantament de cèl·lules mare. L'últim cas l'explicàvem la setmana passada. És la coneguda com a pacient de Nova York. Li van fer un trasplantament amb sang de cordó umbilical per tractar-la d'una leucèmia i els metges van aprofitar per curar-la també del VIH. Doncs bé, un tractament així és possible a Catalunya. El Banc de Sang i Teixits té guardat 54 cordons umbilicals resistents a la infecció. Tot i reconèixer que és difícil trobar un pacient que se'n pugui beneficiar, els experts asseguren que estan a punt per si calgués utilitzar-los. Laia Colomer.
Són cordons umbilicals de nadons que tenen una alteració genètica que fa que el virus del VIH no pugui infectar les cèl·lules. Ho tenen menys d'un 1% dels donants. Els experts insisteixen que només se'n podrien beneficiar les persones amb VIH malaltes d'un càncer a la sang, que necessitessin un trasplantament i que, a més, fossin compatibles amb els cordons umbilicals. Ho ha explicat a RAC1 el director del Servei de Teràpia Cel·lular del Banc de Sang i Teixits, Sergi Carol.
Busques de tots els donants el que és més compatible, el que te garantitza que el trasplantament anirà millor. Si este pacient a banda de l'oxigena té una infecció per VIH, se miraria aquest perfil, el que és més semblant genèticament al malalt.
Tot i que per ara no se'n poden beneficiar totes les persones amb VIH, l'investigador i crea de l'IRSI Caixa, Javier Martínez Picado, diu també a RAC1 que això demostra que tard o d'hora el VIH es podrà curar.
El que ens permet això és dir, bueno, el concepte de que el VIH és curable
com ho podem fer a partir d'aquí? I amb això és el que estem treballant ja fa un temps amb diferents equips del món, entre ells els nostres, i estem treballant molt en consorci, en col·laboració. L'objectiu ara és com podem fer que això sigui escalable.
De fet, el 2014 a Catalunya ja hi va haver un cas semblant, el trasplantament va funcionar, però el malalt va acabar morint del linfoma que tenia.
Ara és un quart de tres, de seguida tornem.
RAC 1. Tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.
Hola amigos, hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín, pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución, césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC 1 migdia.
Repassant l'actualitat d'aquest dimarts, tal com us va avançar RAC1, el Suprem manté el processament per malversació greujada contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. El magistrat instructor de la causa, Pablo Llarena, descarta aplicar el nou delicte de desordres públics agreujats als líders independentistes exiliats perquè diu que no hi encaixa. Aquesta decisió facilita el retorn de Marta Rovira i Clara Ponsatí. La resta ho tenen més complicat perquè el delicte pel qual se'l reclama es castiga amb penes de presó elevades, Mar.
Pablo Llarena es manté ferm i no canvia d'opinió. El magistrat del Suprem ha rebutjat tots els recursos que s'han presentat en contra de la seva interlocutòria del 12 de gener passat i descarta acusar els líders independentistes del nou delicte de desordres públics agreujats, tal com demanaven la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Segons Llarena, els fets pels quals estan acusats no encaixen amb el nou delicte que s'ha introduït amb la reforma del Codi Penal i assegura que tan sols se'ls pot aplicar la desobediència. És el cas de Marta Rovira i Clara Ponsatí, que ara ho tenen més fàcil per tornar a Catalunya. En canvi, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig ho tenen més complicat perquè, a banda de la desobediència, també se'ls acusa de malversació greujada, un delicte que pot comportar fins a 12 anys de presó. Sobre les euroordres i com a resposta a la defensa de Puigdemont i Comín, Llarena diu que a tots dos els va processar el 21 de març del 2018 i la immunitat parlamentària diu que no la van aconseguir fins al 13 de juny del 2019. Per tant, el magistrat diu que no cal cap autorització del Parlament Europeu per reclamar la seva detenció i entrega.
Mentrestant, la Fiscalia remou per l'absolució de Roger Torrent i altres membres de la Mesa del Parlament. De fet, ha demanat al Tribunal Suprem que ordeni la repetició del judici, però canviant els jutges. L'escrit del fiscal és molt dur, amb els magistrats que van deixar sense pena Torrent i els altres diputats sobiranistes de la seva mesa, Benet Ñigo.
El judici ja va arrencar en polèmica perquè en va quedar fora el president del TSJ, Jesús Maria Barrientos, i un altre jutge, Carlos Ramos. Els seus mateixos companys van considerar que no serien imparcials, en bona mesura, per la plantada que Barrientos va fer a Torrent durant el 155. Per la Fiscalia, en canvi, els que no van ser imparcials van ser els substituts d'aquests magistrats. De fet, el fiscal Pérez de Gregorio va deixar clar des de l'inici del judici que desconfiava dels encarregats de fer la sentència.
Circula por ahí un bulo, que evidentemente debe ser un bulo, de que este juicio forma parte en eso que se está llamando la desjudicialización de la política catalana. Estoy seguro que es un bulo, que esta sala no se encuentra en absoluto ni siquiera afectada de refilón por ese bulo.
I l'absolució final va indignar el fiscal, que ara ha fet un recurs molt dur. Diu que la sentència és arbitrària, irracional, sense cap lògica i allunyada de la realitat, i per això vol un canvi d'àrbitres i repetir el partit. No és la primera vegada que es demana repetir el judici a uns independentistes després d'una absolució. De fet, d'aquí uns mesos s'ha de repetir el judici judici als 5 síndics electorals de l'1 d'octubre, absolts inicialment per un jutjat de Barcelona.
Tornem ara a Madrid perquè mentre el Congrés es debatia la moció de censura de Vox, la delegació del Parlament Europeu que investiga l'espionatge en Pegasus anava fent feina. Els 9 eurodiputats de la missió s'han reunit aquest matí amb Pere Aragonès, Meritxell Serret i Ernest Maragall, víctimes de l'espionatge. El president ho ha aprofitat per demanar empara i denunciar que Madrid no hagi obert una investigació semblant. Alguns dels eurodiputats, de fet, han lamentat les traves que s'estan trobant per investigar tot aquest cas. A Madrid també hi tenim en Roger Perciba. Bon dia, Roger.
Bon dia. Aragonès denuncia indefensió i vulneració de drets fonamentals que afecta els, com a mínim, 58 dirigents independentistes espiats en Pegasus. Els eurodiputats espanyols Iván García de Blanco, del Partit Socialista, i Juan Ignacio Zoido, del PP, tanquen files reivindicant que Espanya respecta l'estat de dret. El president de la Generalitat els ha respost demanant-los per quin delicte se l'havia espiat.
Se persiguen delitos y no ideas, porque si no, ustedes no estarían gestionando un territorio autónomo como Cataluña.
Lo que no se permite, como en cualquier estado democrático de derecho, es la comisión de hecho delictivo. El señor Puigdemont se reunió con emisarios de Putin.
¿Qué evidencias hay que justifiquen que sea espiado por el CNI? La presidencia de la Generalitat es una presunción de culpabilidad. Entonces necesitamos mecanismos de garantía.
I demana la creació d'un organisme independent que eviti més casos com el Pegasus. La delegació europea ha seguit la seva agenda trobant-se amb un representant del síndic. Alguns dels eurodiputats, com ara la francesa Anne-Sophie Pelletier, s'han queixat que mai els havia costat tant programar reunions.
Aquesta missió està sent molt difícil, he de dir-ho. Mai he vist una missió com aquesta. Molt difícil venir aquí, molt difícil fer l'agenda, molt difícil tot.
La delegació acaba la seva visita aquesta tarda amb una reunió amb la Comissió de Defensa al Congrés dels Diputats.
Ara passen 21 minuts de les dues, ja és oficial. El govern ha aprofitat el nou organigrama dels Mossos d'Esquadra que canvia de dalt a baix l'organització del cos. Ara bé, Interior deixa clar que s'implementarà de manera gradual. Benet Iñigo.
El nou esquema dels Mossos crea noves comissaries per, d'una banda, potenciar els serveis territorials i, de l'altra, adaptar-se a la realitat digital amb una nova comissaria general de tecnologies de la informació i molts canvis de funcions i moviments de peces que s'aniran fent realitat a mesura que també avanci el creixement d'efectius que ha de passar dels 18.000 actuals a 22.000 els propers anys. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, creu que és un pas necessari i de futur.
Està acollint amb molta esperança, perquè el que necessitava, sobretot el cos de Mossos d'Esquadra, és horitzó. Veure que hi havia camí, que hi havia creixement, noves promocions, nous comandaments, noves promocions internes. Jo crec que això és el que crea una il·lusió, una esperança dintre del cos, que jo la detecto.
Les últimes hores, però, la majoria de sindicats han protestat perquè no se'ls ha tingut en compte i no són els únics. L'exconseller i ara el grup socialista Ramon Espadaler creu que amb el nou esquema el govern vol interferir en investigacions judicials, una acusació que el govern nega i recorda que el nou esquema s'assembla molt al que ara mateix funciona a la policia espanyola.
I no són les úniques crítiques que ha rebut aquest nou organigrama. L'oposició, de fet, ha reclamat explicacions al govern per tots els canvis dins dels Mossos. Es queixen que el conseller no els consensués ni amb les altres forces ni tampoc amb els sindicats. Anem ara cap al Parlament. Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia, i de fet el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ja té la primera petició de compareixença damunt la taula. És la dels comuns. El portaveu David Cid acusa el govern d'encendre els Mossos i de fer canvis que no tenen explicació.
Crec que necessitàvem tranquil·litat i serenitat al cos i sobretot els canvis que es produeixin amb diàleg, amb consens i acords. I crec que en aquests moments no és només una qüestió de la Conselleria d'Interior, crec que és un funcionament de tot el govern que està, no, diguéssim, molt poc acostumat a consensuar, dialogar i acordar.
Junts per Catalunya de moment no demana la compareixença del conseller, però alerta que s'obre una nova crisi dins del cos, ho diu la portaveu Mònica Sales.
És simptomàtic que ahir 6 dels 8 sindicats dels Mossos plantessin el conseller Elena en el Consell de la Policia, convocat de pressa i corrents per intentar calmar el malestar dins el cos. Per això no ens sorprèn que des dels sindicats es diga que és el pitjor conseller de la història, el que més imposa i menys negocia.
La resta de partits estan estudiant el decret abans de posicionar-se públicament sobre els canvis.
Més coses, govern i entitats de la societat civil han creat una aliança per aconseguir que Google ofereixi més resultats en català. Es diu Aliança per la Presència Digital del Català. Inclou entitats com Fundació.cat, Òmnium Cultural, Institut d'Estudis Catalans, Plataforma per la Llengua o Softcatalà. Bàrbara Padilla.
La intenció és saber per què els cercadors, sobretot Google, posicionen millor la versió del contingut en un idioma diferent
diferent del preferit per l'usuari. El català en surt perjudicat i per això cal estudiar l'algoritme i posar-hi solució. Ho diu el secretari tècnic de Fundació.cat, Albert Cuesta.
El contingut web escrit en català ha perdut pes als resultats de les cerques web. Això, sobretot, afecta a Google, per tant, els hem demanat a Google què és el que està passant. Ells reconeixen que no ho saben, ens asseguren que no tenen cap animositat en concret contra el català.
La pèrdua de trànsit en català respecte a abans de l'estiu oscil·la entre un 30 i un 90% en termes interanuals i això ha afavorit la versió en castellà. Per garantir la presència del català a internet es comptarà amb l'ajuda d'experts en el món digital. Totes les accions de la nova aliança, com per exemple l'informe final sobre la situació actual de la llengua, estaran al web aliançadigital.cat.
5 minuts per 2:45, l'escola concertada reivindica que acull un 14% d'alumnes amb necessitats educatives específiques, que és el mateix percentatge que l'escola pública, això segons dades del Departament d'Educació. Les quatre patronals de la concertada han tret pit i han explicat que ho fan amb menys recursos. Avui han presentat la campanya L'Escola de la Gent, que vol posar en valor el seu paper al sistema educatiu de Catalunya. Maria Costa.
Les escoles concertades de Catalunya escolaritzen més de 300.000 alumnes, 30% del total. Les patronals reivindiquen que, malgrat que tenen menys finançament, acullen el mateix nombre d'alumnes amb necessitats educatives que els centres educatius públics, explica la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz.
El 14% d'alumnat de l'escola pública és vulnerable, el 14% d'alumnat de l'escola d'iniciativa social és vulnerable. Aquesta funció social també la fa amb la mateixa intensitat l'escola d'iniciativa social. I és cert, ho fem amb menys recursos, però el que sí que volem dir avui és que els acollim i estem molt contents d'acollir-los a tots a les nostres escoles.
Les patronals també posen sobre la taula que els resultats dels alumnes a les competències bàsiques estan 10 punts per sobre de la mitjana a Catalunya. Que fa la franja de resultats més baixos, el percentatge d'alumnes se situa al 10%, quan al 7%, quan a Catalunya és del 15%. Europa, precisament, recomana estar-ne per sota.
Planeix en un quart parc solar a la Terra Alta, s'instal·laria a Gandesa, on ja n'hi ha un altre de previst. Tindria més de 48.000 panells fotovoltaics i una potència total instal·lada de prop de 30 megawatts. Montse Martí.
Avui s'ha publicat l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat i després necessitarà les autoritzacions administratives i de construcció. La promotora és l'empresa Energia Inagotable de Hiroko, amb seu social a Madrid, i també s'ha demanat fer plantes solars molt similars a Batea i Villalba dels Arcs. Aquesta quarta planta s'ha batejat com a Corbera i preveu una inversió de més de 16 milions d'euros i 4 milions d'euros més per una subestació elèctrica. L'energia produïda s'evacuarà fins a la subestació Garraf a Vilanova i la Geltrú.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
3 minuts per 2:45, el Barça reprèn avui la Champions femenina visitant la Roma a l'anada dels quarts de final, Xavi.
Sí, després de 4 mesos d'aturada, avui torna la Lliga de Campions i les Blaugrana visiten l'actual líder de la Lliga italiana. Serà a partir de les 9 i el podreu seguir en directe a RAC més 1. Abans, a 6:45, el Bayern de Múnich rebrà l'Arsenal. Són dues de les cites destacades d'aquest dimarts, en què també estarem pendents de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que acabarà amb l'ascens a Vallter, port de categoria especial, que podria suposar les primeres diferències importants de la general. RAC 1 migdia. Comencem, però, amb el retorn del Barça a la Champions femenina. Avui es reprèn el camí de les Blaugrana per intentar aconseguir el seu segon títol continental. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és l'última hora de les Blaugrana?
El Barça és des d'ahir a Roma, va entrenar-se a la tarda a l'estadi olímpic sota una intensa pluja. Avui, però, el temps és millor i no s'esperen precipitacions. Hi haurà una gran entrada a l'estadi amb més de 35.000 entrades venudes. Serà la primera vegada que l'estadi olímpic acollir un partit del femení i la previsió és que s'aconsegueixi un nou rècord d'assistència a Itàlia. Jonathan Giraldi té les baixes per lesió d'Alexia, Clàudia Pina i Mariona.
Què n'ha dit el tècnic del partit, el tècnic del Barça?
D'entrada, que sortiran a guanyar i que no especularan. Creu, però, que l'eliminatòria resoldrà la setmana que ve al Camp Nou i que avui la clau passa per saber-se adaptar a la pressió que proposi la Roma i tenir el control de la pilota.
És un equip que acostuma a tenir més pilota que els adversaris, però també té la capacitat de poder defensar diferents alçades en funció de les característiques del rival. Per tant, demà serà important, sobretot, a l'inici de partit, detectar el tipus de pressió que ens pugui fer la Roma perquè aquestes petites adaptacions que tenim preparades de cara al partit de demà, i sobretot això, que l'inici sigui nostre, que ens sentim còmodes per tenir més opcions d'aconseguir un bon resultat demà.
El Barça aquesta temporada ha encaixat en tots els partits de Champions que ha jugat lluny de Barcelona, però no perd una eliminatòria doble partit des del 2018, quan va caure contra l'Olímpic de Lió als quarts de final. Les blaugrana parteixen com a clares favorites davant una Roma que està fent una gran temporada amb un joc propositiu i que s'ha convertit en la revelació de la Champions i també de la Lliga Italiana, on és el líder.
Això, el Barça, amb la visió de Giraldez d'aquesta eliminatòria. Pel que fa a la Roma, Laia, com afronta la visita de les blaugrana?
El tècnic Alessandro Spugna ha reconegut la clara superioritat del Barça, però confia en poder plantejar un bon partit, en aprofitar les debilitats del Barça i lluitar de tu a tu, com ja vam fer contra el Wolfsburg a la fase de grups.
És una squadra molt forta, però.
És un equip molt fort, però tots els equips concedeixen alguna cosa. Fins i tot el Barça. Hem d'entrar amb determinació i mantenir les nostres característiques. Hem d'estar preparats per si ens deixen oportunitats. És veritat que han encaixat en tots els desplaçaments, i això és significatiu, però nosaltres hem d'intentar fer el nostre partit. Normalment dominem i demà no sé si ho podrem fer. Serà molt important que tinguem la pilota al màxim que puguem i que ens enfrontem al Barça amb consciència, però no amb por.
Pot ser una cosa diferent.
En aquesta eliminatòria, recordem, s'incorpora al VAR, que avui anirà a càrrec d'Ovidiu Hategan, romanès. L'àrbitre principal serà la també romanesa Juliana Demetrescu.
El partit començarà a les 9 del vespre. Podreu seguir en directe a RAC+1. Més enllà d'aquest Roma-Barça, quina és la resta del menú d'aquests quarts de final de la Champions? Començant per avui, Laia.
A 6:45, a l'Allianz Arena es disputarà el Bayern de Múnich Arsenal, i per demà quedaran el Paris Saint-Germain Wolfsburg i l'Olympique de Lió Chelsea. Serà contra el guanyador d'aquesta eliminatòria, la de l'Olympique de Lió Chelsea, d'on sortirà el rival del Barça a semifinal, sempre i quan les blaugrana compleixin amb el pronòstic i eliminin la Roma als quarts de final.
En Roma-Barça, aquest vespre a les 9 en directe a RAC+1, on també podreu seguir el desenllaç de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, des de 3:45 de la tarda. Una etapa que pot comportar les primeres diferències importants de la general. Fa aproximadament una hora i mitja que la tenim en marxa. Busquem quina és la situació de cursa. Gerard Ballera, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Són 165 quilòmetres d'etapa entre Mataró i Vallter, amb dos ports, un de primera i un de categoria especial. Com tenim la cursa?
Doncs bé, ara mateix hi ha 8 ciclistes escapats que tenen aproximadament 2 minuts i 48 segons d'avantatge respecte al pilot principal. Entre els 8 ciclistes hi ha un català de l'equip Kern Pharma, és Kiko Galván. Aquests ciclistes han passat ja per la població d'Anglès, es dirigeixen ja cap a Olot i pujaran allà a partir de la població olotina al port de primera categoria, al Coll de Coubet. Encara els hi quedarà el gran port d'avui, el de categoria especial, el de Vallter 2000. Deixa'm dir, Xavi, que ja són 8 els ciclistes que han abandonat en aquesta volta. L'últim, Pelayo Sánchez, de l'equip Burgos, i que no hi ha cap dels favorits a l'escapada, com era de preveure, ni tampoc cap dels teòrics millors escaladors. Per tant, tot fa pensar que la victòria d'etapa se la quedarà algú del pilot. I més si tenim en compte el que ens ha dit a la sortida a Mataró el català de l'equip Astana, David de la Cruz.
Suposo que és una pujada molt ràpida, perquè he vist que Vallter sempre fa molt el vent, a vegades hi ha molt d'aire de cara i es nota molt. Avui he vist que l'aire ha de ser o nul o gaire o a favor, per tant penso que és una pujada molt ràpida i suposo que el Llum ho ficarà un bon ritme des de baix, perquè al cap i a la fi tenen un dels equips més forts per controlar la muntanya i res, els vas a seguir i veure si tenim alguna oportunitat.
Seran 11 quilòmetres amb un 7,6% de pendent mitjana, rampes de fins a l'11% a l'últim quilòmetre, un dels ports més durs d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya.
Sí, senyor, etapa interessantíssima avui a la Volta, tot plegat després de l'inici d'aquesta competició, aquesta primera etapa que va tenir protagonisme pels grans favorits.
Sí, es van deixar veure, no es van guardar absolutament res, i això que era una arribada a l'esprint, és veritat que els últims 500 metres feia una mica de pendent cap amunt, però això ho van aprofitar tant Roglic com Evenepoel per lluir-se. Va guanyar Primoz Roglic, l'eslové, primera victòria d'etapa per ell a la Volta Ciclista a Catalunya. Evenepoel, mal col·locat, va arribar molt a prop de Roglic, però no hi va ser a temps per emportar-se l'etapa. Ara mateix Els dos ocupen els primers llocs de la classificació general. Lord Roglic és el líder, ha sortit ja avui amb el mallot de líder. Té 4 segons d'avantatge sobre Evenepoel i avui veurem qui s'emporta el segon duel entre tots dos. Són els dos grans favorits, però, per exemple, ara que comença la muntanya, hem de mirar també a d'altres ciclistes, com el català de Vilanova i la Geltrú, Marc Soler, del Team Emirates. Hem parlat amb el seu director esportiu, amb Machín, y ens ha dit que té moltes esperances dipositades en Soler.
Creo mucho en Marc, tengo mucha confianza en él, es un corredor al cual le tengo un aprecio especial, va a tener su espacio, corre en casa, se lo merece, se lo ha ganado, no solo el respeto, sino también esa profesionalidad que demuestra cada día, y me gustaría que lo hiciese bien en la carrera de casa, aunque Joao Almeida es una opción que tenemos también muy, muy sólido.
Joao Almeida, de fet, podria ser una de les sorpreses entre aquest duel entre Remco Evenepoel i Primoz Roglic. Qui està descartat ja, qui ha dit adéu a la general, és Adam Yates, també de l'equip Emirates. Ahir va caure, com altres corredors, i ja s'ha deixat més de 10 minuts a la classificació general.
Doncs pendents d'aquesta segona etapa, a Bellera, qualsevol novetat ho expliquem i, evidentment, després hi tornem per saber com ha canviat la situació de cursa, d'acord?
Molt bé, perfecte.
Les grans proves que se celebra a casa nostra, a una altra, i a més amb novetats importants. Anem al tennis. Avui l'organització del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó ha anunciat el seu cartell per la 70a edició del sorteig amb una sorpresa. El rus Daniil Medvedev. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, sí que s'afegeix d'aquesta manera un cartell de luxe amb 4 dels millors 5 tennistes del món. Són 4 top 5, 5 top 10, 8 top 15 o 11 dels millors 18, depèn de com tu vulguis mirar, ho has entès, oi?
Sí.
Ara bé,
sí,
tu miris com tu miris, el que està clar és que és probablement el millor quadre, la millor participació de la història del torneig, coincidint amb aquesta efemèride, amb aquest aniversari, el 70è. Fins avui sabíem de la presència del flamant nou número 1 del món, el murcià Carlos Alcaraz, també del número 3, el grec Stefanos Tsitsipas, i del 4, el noruec Casper Ruud. I avui també hem sabut, com deies, que hi havia un tapat, que era el rus Daniil Medvedev, el finalista d'Indian Wells aquest passat cap de setmana, l'actual número 5 del món, i que tornarà a Barcelona 4 anys després. Per tant, dels 5 millors només en faltarà un, que és el serbi Novak Djokovic. Davant d'això, el director del torneig, David Ferrer, no podia fer una altra cosa que sentir-se molt orgullós del quadre que ha quedat i reconeixia que la incorporació de Medvedev ha arribat gairebé sobre la botzina.
Sí, sí, el tema de Daniil pues, va ser a última hora, van fer un esforç per a que pogués vindre i també he de dir que ell també ha fet un esforç per vindre, no? Tant el seu mànager com el jugador en tot moment han estat en disposició de voler jugar i ha sigut fàcil.
Amb tanta competència, el quadre probablement estigui més obert que mai, tot i que David Ferrer veu el Alcaraz favorit per repetir el títol aconseguit l'any passat.
Home, veig obert, però sense cap dubte és un dels favorits. A veure, ara és fàcil que t'ho diga perquè ve de guanyar Indian Wells, no? Però sense cap dubte, Carlos en terra batuda també sent molt còmodo i és un jugador que tindrà les seues opcions, sense cap dubte.
I tot això sense descartar encara Rafa Nadal, com dèiem ahir, fora del top 10 ara mateix, 13, però que s'està acabant de recuperar de la seva darrera lesió i que amb 36 anys buscarà el seu 13è títol a Barcelona.
Sin lugar a dudas, al final Rafa l'any passat ganó 2 Grand Slams i acabó número 2 del mundo, entonces claro, de un año para otro decir que ya no hay más Rafa no lo creo, sinceramente. Yo creo que él ha tenido mala suerte en los últimos meses porque se ha lesionado varias veces. Pero bueno, ahora ha tenido tiempo para afrontar la gira de tierra pues bien físicamente y bueno, con ritmo de partidos.
Alguns dels altres noms destacats seran l'italià Jannik Sinner, el britànic Cameron Norrie, el nord-americà Francis Tiafoe, el rus Karen Khachanov o l'australià Alex de Minaur. Recordem que aquest any el torneig es jugarà del 17 al 23 d'abril.
Cartell de luxe, doncs, el Godó d'aquest any. I ara tornem al futbol. Hem començat parlant de la Champions femenina i aquest Roma-Barça d'aquesta nit. I ara actualitzarem l'última hora de l'equip masculí. Damià López, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia.
Primer de tot, novetats en el cas Gavi i la inscripció del nou contracte.
Sí, aquest migdia el jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha desestimat el recurs presentat pel Barça dimecres passat després que hagués determinat que el Barça havia entregat fora de termini el recurs en què sol·licitava mesures cautelars per inscriure Gavi al primer equip. El jutge, doncs, confirma confirma que el Barça va enviar tard el recurs per Gavi i que aquest, per tant, ja no forma part de la primera plantilla del Barça, encara que podrà continuar jugant fins a final de temporada. Segons el jutge, el Barça tenia 5 dies per recórrer i ho va fer un dia tard. Posats en contacte amb el club, ens diuen que no han rebut encara cap notificació, però que quan la rebin presentaran un recurs a l'Audiència Provincial, perquè continuen argumentant que el recurs es va presentar dins del termini reglamentari. En tot cas, en la situació en què el jutge deixa el cas, Gavi passa a tenir fitxa del filial i ara mateix no podria ser inscrit la pròxima temporada fins que el Barça no rebaixi la seva massa salarial. Cal remarcar un aspecte en el que el club posa èmfasi. Mentre el procés està en marxa, és a dir, mentre hi hagi un recurs interposat i, per tant, no hi ha sentència definitiva, Gavi està degudament inscrit i fins a final de temporada podrà continuar jugant amb el dorsal 6.
Gavi és un dels blaugranes que ha marxat amb la seva selecció i, en canvi, De Jong i Araujo finalment han caigut de la convocatòria.
Sí, l'uruguaià té tocat l'adductor de la cuixa esquerra, que no és la que es va operar, és l'altra, i Frenkie De Jong té molèsties als isquiotibials. Els dos tenen un parell de setmanes per recuperar-se. No estem per la seva presència al Clàssic de Copa i la seva absència amb les seleccions obeeix a una qüestió de prudència. Pel que fa a Pedri, preocupa especialment el seu cas. Quan estava a punt de tornar contra el Madrid va tenir un retrocés en la seva lesió al recte anterior de la cama dreta. Es va voler accelerar un punt la tornada del Canari i això es va pagar. Ara no està clar ni que pugui tornar contra el Madrid en la tornada de les semifinals de Copa. Caldrà tenir paciència ara més que mai per evitar qualsevol tipus de recaiguda. Dues setmanes més de recuperació com a mínim. I pel que fa a la resta de la plantilla, cal dir que en aquesta ocasió Xavi pot comptar amb molts més futbolistes que en la darrera ocasió que hi va haver futbol de seleccions durant el Mundial. Van ser 17 jugadors que van marxar, aquest cop per diverses circumstàncies, entre lesions, no convocatòries per decisió tècnica i jugadors retirats de selecció com Busquets. Xavi ha perdut només 9 jugadors, així que pot tenir molts més efectius per entrenar. Avui l'equip fa festa, ja en plexo de jugadors internacionals. Demà dimecres hi haurà entrenament per iniciar uns dies lliures per la plantilla fins dijous que ve.
I ara que parlàvem de lesions, Dami, destacar la baixa de Haaland per l'Espanya-Noruega de dissabte.
Sí, Erling Haaland, estrella de Noruega i del futbol mundial, és baixa pel debut per l'Espanya-Noruega de dissabte a la Rosaleda i tampoc jugarà dimarts que ve a Geòrgia. Té una lesió a l'engonal i ha hagut d'abandonar la concentració de l'equip a Marbella. Recordem que Pep Guardiola va substituir aquest cap de setmana Haaland als 18 minuts de la segona part després d'haver fet un hat-trick en el partit de FA Cup contra el Burnley. El seleccionador Solbakken ha dit que el jugador està desfet per no poder jugar aquests partits amb Noruega. Mentrestant, avui, com et deia, les Rozas ha parlat Kepa, que torna a la selecció espanyola amb De La Fuente, no van al Mundial, coneix Haaland perfectament de la Premier i ha valorat la seva absència al partit de dissabte.
Parece que Haaland no va a jugar, obviamente es un jugador muy importante y que pues que afecta a su propio equipo y a nosotros en la manera de jugar por todo lo que implica él, pero bueno, jugadores como Odegaard también que en la Premier lo está haciendo pues a un nivel altísimo y que tendremos que controlar.
Per cert, que li han preguntat a Kepa si a Anglaterra es parla del cas Negreira i ha dit que ell n'està al cas perquè segueix tot el que passa a la Lliga Espanyola, però que allà ningú en diu res i que el cas no forma part, per dir-ho així, de l'actualitat. La selecció espanyola ha fet aquest matí el segon entrenament a les ordres de Luis de la Fuente amb els dos blaugrana concentrats, Valde i Gavi.
I atenció amb això, un apunt sobre un dels convocats per Luis de la Fuente, precisament, concretament sobre el madridista Carvajal i la picabaralla que va tenir amb el porter blaugrana Arnau Tenas, després del clàssic.
Sí, ahir el tu diràs, el Roger Saperes va explicar l'origen de l'enganxada entre Carvajal i Tenas després del clàssic. El lateral blanc va anar a buscar Tenas i el va agafar pel coll. A Tenas el van haver de separar quan volia tornar-s'hi. L'origen del conflicte és el partit d'anada de semifinals de Copa, després de la victòria del Barça per 0-1. Carvajal es va dirigir al vestidor blaugrana per recollir una samarreta de Sergio Busquets. Mentre esperava a la porta va escoltar renecs d'Arnau Tenas dirigits al Madrid. Carvajal va prendre notes, s'ho va guardar i d'aquí tot l'aldarull que es va produir diumenge. Doncs bé, Carvajal avui ha parlat també a les Rozas en un acte publicitari, declaracions interessants del lateral madridista. Ja que hi som, comencem amb el que diu sobre el seu incident amb Arnau Tenas i també els seus balls amb Gavi.
El tema de los roces que puede haber durante el terreno de juego son más que roces en los partidos, son partidos de alta tensión, ante dos rivales con un largo historial de ser partidos muy muy intensos, y una vez estamos aquí defendemos la misma camiseta, vamos todos en el mismo barco y bueno, pensando en Noruega para superarles.
Sobre el gol anul·lat a Marco Asensio, instàncies del VAR i tota la polèmica sorgida arran de la decisió, Carvajal diu que el Madrid no dubten del VAR.
Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, no vamos a entrar en porque por poco es fuera de juego, por poco no. Para eso están las personas indicadas, y el otro día en este caso se consideró que era fuera de juego, porque era así, y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Li han preguntat a Carvajal pel fora de joc semiautomàtic, ha dit que considera que si serveix per millorar el nivell d'encert en les decisions li semblaria bé la seva implementació, i de fet aquí ha agafat la paraula el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, també present en aquest acte, que ha volgut remarcar que la Lliga el pot introduir quan vulgui.
Decir que la Real Federación Española de Fútbol, tanto en la Supercopa como en la final de Copa, ya utiliza este sistema que se ofreció a la Liga desde el primer momento, y que son los clubes y la Liga quien nos lo tiene que pedir. En el momento en el que nos lo pidan, pues se implementará. Es decir, es una cuestión que tienen que quererla los clubes, y nosotros estamos encantados. A partir de ahí el sistema es el que es, y creo que entre todos tenemos que reforzar la confianza en el sistema.
Missatge per Javier Tebas, que segur que ja l'ha rebut.
Exacte. Doncs mira, ara que parlàvem d'alguna de les polèmiques d'aquest clàssic de diumenge al Camp Nou, per exemple, aquest incident entre Arnau Tenas i Carvajal, que, per cert, ha passat desapercebut al Bernabéu, però en canvi el Madrid continua utilitzant la seva televisió oficial per acusar l'arbitratge del clàssic d'acostar-li la Lliga. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. El que sentireu ara són un parell de fragments de l'informatiu que, res, ha començat fa tot just un quart d'hora i que ha arrencat amb aquesta declaració d'intencions.
Los errores arbitrales del clásico con los que se perjudicó al Real Madrid de forma determinante y se favoreció a su rival son los últimos de una larga lista cuya máxima expresión ha tenido lugar en las tres últimas jornadas y que han dejado esta liga ya marcada para siempre como la liga del VAR de Clos Gómez.
Això ho diu la televisió oficial del Real Madrid. Doncs això era a l'inici, i després ha començat un reportatge de 3 minuts en què la tele oficial, com dèiem, del Club Blanc s'ha dedicat a insistir que l'equip d'Ancelotti ha perdut la Lliga, no per qüestions esportives, sinó pel que consideren escàndols arbitrals.
El VAR de Clos Gómez condenó a la derrota al Real Madrid anulando el gol legal de Asensio. Y es que, una vez más, el VAR de Clos Gómez influyó de forma determinante en contra del equipo de Ancelotti y a favor de su principal rival.
Per cert, per si algú encara se'n fa creus del que acaba de sentir, que sàpiga que això no és nou. Per exemple, ahir la televisió oficial del Madrid ja va carregar contra de Burgos Bengoetxea i del VAR, i els va acusar d'anar directament a favor del Barça.
Lamentablemente, el clásico tuvo un nombre propio, Ricardo de Burgos Bengoetxea, que junto a su fiel escudero en el VAR, César Sotogrado, se encargaron con sus decisiones de alejar al Real Madrid de cualquier opción de pelear por el título. Pero ya nada nos extraña de un árbitro que siempre perjudica al Real Madrid cuando está en el campo con sus errores. Ya lo sabíamos desde la previa, con de Burgos Bengoetxea.
Doncs aquesta és la tendència de la tele oficial del Madrid. Si remeneu, veureu que el mes de novembre passat ja van carregar tort i a dret contra Juan Martínez Munuera, l'àrbitre del Rayo 3 Madrid 2, i que l'últim a qui li va tocar el rebre va ser Iturralde González, que en aquest cas fins i tot és exàrbitre. I per cert, tot això el dia en què diversos mitjans apunten que la Lliga treballa per implementar el fora de joc semiautomàtic la temporada vinent, tal com va passar al Mundial, i també a la Supercopa d'Espanya, que es va endur el Barça precisament contra el Madrid.
De fet, a Iturralde li va tocar el rebre perquè és una de les poques veus que des de Madrid va titllar de lamentable l'espectacle que està fent, torno a dir, la televisió oficial del Madrid, del club. Coses, parlem de la resta de la primera divisió, i amb un nom, el de Jorge Sampaoli, ja és oficial, no és ja entrenador del Sevilla. El club andalús ha comunicat la seva destitució aquest matí, i a la tarda José Luis Mendilibar es farà càrrec de l'equip. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia. Sampaoli ha dirigit un total de 31 partits al Sevilla entre la Lliga, la Copa del Rei, la Champions i l'Europa League, que ha acabat amb un balanç de 13 victòries, 6 empats i 12 derrotes, 8 a la Lliga. I això ha fet prendre la decisió a la Junta Sevillista de fer-lo fora. Sampaoli ha aprofitat per enviar una nota i dir adéu a l'afició. Diu, em toca dir adéu a una ciutat i uns colors que porto al cor. Me'n vaig amb el cap ben alt per l'actitud en tot el moment, perquè som a quarts de final de l'Europa League i perquè ens esforcem moltíssim per treure aquesta història endavant. El futbol no sempre ens torna amb alegries l'insomni que hi dediquem. José Luis Mendilibar ha arribat fa dues hores a Sevilla, signarà per aquesta temporada amb opció a una altra, i serà el tercer entrenador de l'equip després de Lopetegui Sampaoli aquesta temporada. Feia una mica menys d'un any que no entrenava, des de que va ser substituït a l'Alavés, a qui va entrenar durant només 12 partits. La seva anterior etapa, amb millor sort, va ser a l'Eibar durant 6 anys.
Per tant, Sampaoli es converteix en el segon tècnic de primera divisió destituït en les últimes 24 hores, després que l'Elx també prescindís de Pablo Machín. En canvi, l'Espanyol, ho explicàvem ahir, manté la confiança en Diego Martínez, malgrat les últimes ensopegades i la mala situació que té a la classificació. En té més detalls el Joan Camí. Joan, bon dia.
Hola, Xavi. Bon dia. Doncs sí, ho vam explicar ahir, que Diego Martínez continuarà dirigint l'equip en el pròxim partit de Lliga contra el Girona Montilivi, tornant de l'aturada de seleccions, malgrat les tres últimes derrotes. Segons fonts consultades per RAC1, l'Espanyol no s'ha plantejat en cap moment la destitució del tècnic gallec després dels últims resultats i la trajectòria a la Lliga, tot i que sí que s'han produït reunions en les últimes hores per analitzar la situació actual. Les mateixes fonts apunten que els pesos pesants de la plantilla i els capitans també mantenen la confiança en Diego Martínez i consideren que un canvi a la banqueta no seria la solució. El club es veu capaç de revertir la situació d'aquí a final de temporada i evitar així el descens de categoria. D'altra banda, l'aspecte econòmic també seria un obstacle en cas de prendre la decisió de destituir a Diego Martínez abans d'acabar el curs, ja que el tècnic blanquiblau, que va signar per dues temporades, aquesta i la següent, percep uns emoluments força alts. En qualsevol cas, la intenció de l'Espanyol és mostrar suport a Diego Martínez en les pròximes hores o dies a través d'un missatge difós pel club. Queden 12 jornades, Xavi, i el calendari de l'Espanyol és força complicat. Dels pròxims 5 partits, Girona, Betis i Villarreal a domicili i Atlètic de Bilbao i Cádiz a casa. I atenció als dos següents, visita al camp del Sevilla i derbi contra el Barça a Cornellà.
Després del futbol obrim plana poliesportiva, parlem, o comencem, parlant d'handbol i del Freiking Granollers, que juga aquest vespre a casa a l'anada dels vuitens a final de la Copa EHF. La segona competició europea ho farà contra l'Horus de Dinamarca. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia, sí, és un dels partits més importants del que portem de temporada pel Freiking Granollers, que, això sí, no arriba al millor moment pel conjunt ballesà, per les últimes derrotes que ha acumulat, per la càrrega de partits, el d'avui serà el tercer en 6 dies, i per la pèrdua d'efectius. Recordem que fa unes setmanes Pol Valera, un dels jugadors clau, va marxar al Barça, i dissabte es van lesionar Adrià Martínez, una lesió greu al genoll, i el capità Antonio García, que està pràcticament descartat. El tècnic Antonio Rama és conscient que la situació de l'equip condiciona aquesta eliminatòria.
Partit de competició europea especial, important, en un moment dur per nosaltres, per l'eliminació de la Copa Sobal, de la Copa del Rei, per aquesta pèrdua de les lesions, sobretot de l'Adri Martínez, que a falta de confirmar doncs fa pinta que serà una baixa llarga del genoll.
A priori estem davant d'una eliminatòria igualada, però aquestes baixes evidentment resten potencial al Granollers. El rival, l'Horus danès, és sisè de la seva lliga i ha guanyat 4 dels últims 5 partits. A 3 quarts de 9 aquest Granollers-Horus al Palau d'Esports de Granollers. El club ha treballat per aconseguir una de les millors entrades de la temporada. El partit de tornada jugarà a Terres Daneses la setmana vinent.
I en bàsquet, Joventut i Manresa marxen de viatge avui mateix cap a Venècia i Vilnius, respectivament, per afrontar els seus partits d'Eurocup i de Champions. Tot això quan l'Ajuntament de Manresa, precisament, espera tenir el projecte guanyador per l'ampliació del nou congost pels vols de Setmana Santa. Gemma.
Segons ha pogut saber RAC1, el jurat té sobre la taula 4 projectes. El regidor d'Esports de l'Ajuntament, Toni Massagú, ha explicat a RAC1 que esperen tenir el guanyador ben aviat.
En principi, si tot va normal, ara, a final de març, un cop avaluades, el jurat es reunirà i ja sortirà l'empresa guanyadora, que esperem tenir-la o just abans de Setmana Santa o just després de Setmana Santa, vale? Hi ha l'empresa que haurà de fer l'avantprojecte i el projecte executiu del condicionament, millora i ampliació del nou congost.
Tan bon punt es tria el guanyador, començarà la licitació de les obres d'una ampliació que deixarà el nou congost lleugerament per sobre dels 6.000 espectadors. El mateix regidor ha explicat a RAC1 que el timing continua sent bo i que en cap cas la situació de l'equip interferirà en els plans de l'obra, que es farà tant sí com no.
I què ens falta per saber, Gemma?
En waterpolo, a la Lliga de Campions, avui partit de la desena jornada de la fase de grups, Club Natació Sabadell, Lluc Dubrovnik, a la piscina de Can Llong, a 8:15. I la companyia automobilística italiana Ferrari ha patit a les últimes hores un ciberatac. Han rebut una nota en què se'ls demana un rescat per recuperar algunes dades de contacte dels seus clients, però l'escuderia ha informat a les autoritats competents que no acceptarà cap xantatge.
Ja els tens clars, oi? Els premis, els guanyadors, vaja, dels Premis DRAC, sí. Recordeu, en la categoria Sostenibilitat, La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors, en la categoria Veu de l'Any, L'Iman Raisali, Miss Raisa, en la categoria Innovació, hi ha Núclea, Lact Up, Ideal Barcelona i Cuideo, i en la categoria Històries amb ànima, el Quim Llisorgas. Enhorabona a tots. Dilluns 17 d'abril es farà la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiat Cassegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 6 minuts i seran les 3. Fem una pausa i tornem.
Quan s'entrava la moto al mig de la calçada i de camí a la feina, sona així. I quan s'entrava la mateixa moto, però aquest cop assegurada amb Línia Directa, sona així. Amb l'assegurança de moto de Línia Directa, tens assistència en viatge des del quilòmetre zero i cobertura de casc, guants i caçadora. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto, sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta en les condicions.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Ara és el moment de pensar en el futur. A ESIC estem hiperconnectats al business. Per això tenim l'oferta formativa més especialitzada en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix els nostres graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters, postgraus i bootcamps. Vine a visitar-nos al nostre stand del Saló de l'Ensenyament o informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu grup o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta!
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina i pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El Món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12,
repeteixo, admetrem el nostre programa El Món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1.
Les 3 obrim l'agenda cultural de Girona en el Fòrum Gastronòmic, encara a la recta final. L'esdeveniment centra avui les seves ponències en com prevenir el malbaratament alimentari en el sector de la restauració. N'han parlat aquest matí el xef de Lluerna, Víctor Quintillà. També s'ha posat el focus en la cuina d'abans i la d'ara amb experts com la cuinera Maria Nicolau. Més detalls, Bàrbara Julbé, bon dia.
Bon dia. La cuina d'abans i ara tant fa servir les fermentacions com utilitza productes a tocar de casa. Ho ha explicat la cuinera Maria Nicolau.
Per què faig servir el fonoll? Perquè el tinc a l'abast de la mà i perquè l'ensumo quan surto de casa.
No posar d'entrada tot el viu al pa a taula dels comensals són maneres per no malgastar. Víctor Quintell és el xef del Lluerna.
El que s'ha servit a taula nosaltres no podem reutilitzar, no? Quan el client s'acaba de cistella, li preguntem, o sigui, els hi ve de gust més pa, què volen? Pa de poble, pa de llavors, no? Llavors així intentem intentem, no?, minimitzar el malbaratament, no?
Els ingredients de proximitat són el denominador comú de molts dels expositors. David Dulcet és assessor comercial de Concept Pa i Hervé Corbito, responsable de gelats Angelo.
Les dones d'aquí ja feien superbones, les utilitzem d'aquí i això dona al producte un incentiu.
Agafem la llet de proximitat, tota la fruita que podem l'agafem també de proximitat, treballem amb productors de la zona.
Més d'un centenar de ponents i uns 120 expositors hauran passat pel fòrum.
De Girona a Reus, perquè la 27a edició de la Fira Internacional de Circ de Catalunya, el trapezi recupera el carrer després que s'hagi anat perdent els últims anys. Ho fa amb la nova direcció d'Alba Sarrauté i Cristina Cazorla. Aquest cop hi haurà una cinquantena d'espectacles amb una bona mostra de talent femení, Bàrbara.
Del 10 al 14 de maig, el trapezi conquerirà places i carrers de la ciutat per convertir-se en l'aparador del circ català estatal i internacional. Ho farà amb 36 companyies, dos cabarets i la lupa posada en el talent femení. Ho ha explicat la nova codirectora del trapezi, Cristina Cazorla.
Apostem per l'emergència, no la podem deixar de costat, sobretot per l'emergència femenina. Com veieu, doncs som una codirecció bicèfala i femenina, però la cosa és que realment estem davant d'una fornada de creació emergent on tenim algun exemple a nivell estatal o a nivell català lligat al territori que també podeu gaudir a la fira.
Companyies de renom com My Laika, Proyecto Tránsito i Circ Pardi o companyia Muta hi seran presents. Tampoc hi faltarà, com és tradició, la trobada professional que s'hi fa cada any.
I en música, Roger Waters actua aquest vespre a les 9 al Palau Sant Jordi. El músic britànic, un dels fundadors de Pink Floyd, fa parada a Barcelona dins la seva gira de comiat dels escenaris This Is Not a Drill Tour i ho fa amb les entrades esgotades.